Avui a l'ofici de viure, el tacte i les carícies. El tacte és un dels sentits més importants que hi ha en les relacions humanes, diu el neurocientífic David Linden, que tot just va ser a la dècada dels 90 del segle passat que vam descobrir que en els éssers humans hi ha un conjunt especialitzat de cèl·lules a la pell que després viatgen en vies especialitzades a parts particulars del cervell. Els sensors de la pell ens permeten experimentar pressió, vibració i dolor, així com temperatura i plaer físic. El neuròleg i neurofisiòleg Jordi Montero acaba de publicar un llibre que s'estén en la interpretació de les carícies i les emocions a través de la neurologia. El llibre es titula Flor de piel i dona al tacte la importància que es mereix per saber i deduir què passa al nostre voltant, però també per socialitzar a tots els nivells. Ho explica així. El tacte té una gran importància en els mamífers, no només per l'entrada d'informació dels fenòmens físics de l'ambient, sinó també per la relació social entre individus. I és que, continua el doctor Montero, el tacte afecta tot l'organisme, així com la cultura allà on viu i els individus amb qui es posa en contacte. Cap altre sentit pot excitar-nos com el tacte. No és només bàsic per la nostra espècie, sinó que n'és la clau. De vegades, però, restem importància al que en té molta i no ens adonem de com necessitem alguna cosa o algun sentit, en aquest cas, fins que un cop d'efecte desgraciat ens fa trepitjar de peus a terra. Només després d'haver patit un període de Covid-19 de més de 2 anys ens vam adonar de la importància, freqüència i intensitat de la relació pell amb pell a la societat humana. Avui a l'Ofici de Viure, el tacte i les carícies.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc la Lara Terrada, psicòloga, terapeuta gestalt infantil, familiar i corporal. Amb tant en quant hem estat tocades i tocats a la nostra infància, sentim que tenim el dret a existir. El contacte el que ens aporta és la sensació de ser, perquè ens dona una referència del món, de l'altre, de mi, una referència d'on tinc el meu centre, no? Llavors, quan estem a la panxa, aquells 9 mesos que estem envoltats de líquids, de pell, un dels aspectes més importants és que estem dintre d'aquest contacte amb la pell interna de la mare. Quan sortim, de manera molt inacabada, els 9 primers mesos, que els diem d'exterogestació, seguim necessitant el mateix tipus de contacte. Per això és tan important el pell amb pell, els primers dies, les primeres hores, els primers mesos, perquè el nadó senti que segueix embolcallat de tota aquesta pell, perquè això li està donant la sensació de que existeix en el seu sistema nerviós tan primitiu i tan vulnerable, no? Llavors, què passa quan en aquestes primeres etapes de 9 mesos fins als 6 anys, jo diria, que és quan es forma la base de la nostra personalitat, quan hem tingut fortes mancances en el contacte, per exemple, que se'ns ha tocat només de manera assistencial per parar-nos perquè no passem, perquè el semàfor està en vermell, per canviar-nos el bolquer, per dutxar-nos, però no se'ns ha acariciat, no hem tingut un contacte des del joc amb el cos, aleshores el nostre sistema nerviós queda en un estat d'alerta i quan som grans podem estar rebutjant el contacte perquè sentim que és un lloc de perill o podem estar buscant-lo tota l'estona perquè no hem satisfet aquella necessitat de pell de quan érem petites que ens donava la sensació d'existir. Així que el contacte per mi és un gran bàlsam de l'estrès, és també un regulador del nostre sistema nerviós, ens aporta la referència de ser, d'existir. I això es veia molt clar com a contrast quan durant les restriccions tan grans de la pandèmia no ens podíem tocar. A teràpia, consulta, hi havia molta alteració de sistema nerviós precisament per aquest tema. Thank you.
l'ofici de viure, el tacte i les carícies amb el doctor Jordi Montero, autor de Permiso para quejarse, que va sortir publicat a Ariel el 2017, i aquesta Flor de piel que ens presenta avui al programa, que ha publicat Plataforma, una interpretació de les carícies i les emocions des de la neurologia. Doctor Montero, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres. Bé, el llibre sense el confinament i sense la pandèmia, hi hagués sigut aquest llibre?
Sí. Sens dubte. Aquest llibre neix de la meva afició a la neurociència cognitiva, que durant tota la meva època com a neuròleg clínic, doncs jo l'anava tenint al costat dels meus pacients, i va ser la meva passió per l'estudi de la sensibilitat i de les neuropaties sensitives i dels problemes de la sensibilitat cutània, de microneurografia, etc. Doncs que al final de la meva vida professional oficial a la medicina pública vaig fer una conferència de despedida, a més de fer un vermut, que és el que fa tothom, i vam fer un acte acadèmic allà a l'Hospital de Bellvitge, en què vaig parlar de la neurofisiologia de les carícies. Vaig al repàs de tot el material que jo havia anat reunint, investigant de tot això, es va omplir, i el vaig fer per tothom de l'hospital, no? Des dels pacients, els administratives, els saladors, l'infermeria, la medicina. Va agradar molt a tothom, i va tenir molt d'èxit aquesta xerrada, en què vaig portar les carícies a la cúspide, al lloc més alt de les, i més antic de les relacions humanes i la seva importància en un hospital. Això va agradar molt i va ocasionar una colla de reportatges als diaris, El médico de las caricias. Bueno, jo vaig deixar-ho aquí, després vaig treballar molt sobre dolor, com sempre he fet, i vaig publicar coses. I ara, al vindre tot aquest tema, així els últims anys, de més interès per aquests temes i per la neurociència cognitiva, en coses noves que havien sortit, em vaig animar a fer un text curt, sintètic, en què m'aproximi el concepte no només de del tacte afectiu, que és fonamental, sinó també de les emocions. I a partir d'aquí arribar a les noves idees sobre els conceptes de consciència. Aquest sí,
és un recorregut apassionant. Avui el nostre objectiu és oferir un tast d'aquest llibre i d'algunes d'aquestes idees que estan explicades en aquesta Flor de piel, tot i el que comenta, sí que fa referència ja d'entrada en el llibre a la Covid i a la pandèmia. Diu, pàgina 16, solo después de haber sufrido un periodo de COVID-19 de más de 2 años, pudimos darnos cuenta de la importancia, frecuencia e intensidad de esas relaciones piel con piel en la sociedad humana. Perdimos en gran parte el contacto físico y eso para los latinos es aún más significativo porque somos tocones, tío. Besos, abrazos, apretones de manos, caricias afectuosas y enérgicas con la mano en la nuca del otro. ¿Ens ha passat factura en aquest sentit la pandèmia i el confinament estricte de l'inici de la pandèmia?
Jo crec que ens ho ha fet veure. Jo penso que hem notat el nostre inconscient aquesta necessitat de tocar-nos. No tothom es toca igual, no? Evidentment, és un aspecte molt cultural, però entre nosaltres és habitual, sobretot des del punt de vista familiar, personal, sexual, la relació tàctil, no? És una forma antiga, des del punt de vista antropològic, de relació entre els animals. I nosaltres la portem. En el humà, en els sàpiens, probablement altres formes d'expressió de les emocions s'han fet molt potents, com les basades en amb els fenòmens visuals, per exemple. No? Però les parts més antigues, profundes, de la relació entre els animals estan aquí, en l'olor, que nosaltres hem anat perdent, i en el tacte, no? Que són realment necessaris en l'animal. La Covid ens ha fet sentir aquesta necessitat. A vegades hem sigut incapaços d'expressar-ho, però l'hem tingut a tots. I ara, quan hi pensem, ho veiem.
Em posa exemples en el llibre de polítics que al principi es feien estranys perquè anaven abraçant els seus col·legues, com per exemple Adolfo Suárez. Posa exemples de cultures en què es toquen poquíssim i de cultures en què ens toquem més, exemples d'equips esportius en què es nota que hi ha un paral·lelisme entre com es toquen i com s'abracen i els resultats, i els bons resultats, i per tant aquí també fa una mica de sociòleg,
clar,
i d'observador de la realitat.
Val, és que en realitat quan estem parlant de la, de l'expressió de les emocions, surt tot això, perquè l'expressió de les emocions és algo riquíssim en les, en les comunitats animals. Pensa, per exemple, que, no sé, les rates, les ratetes de laboratori, això és qualsevol que treballi en un laboratori ho pot saber, eh? Quan neix una rateta, una recent nascuda, la mare està durant hores fent-li grooming, que es diu, no? L'està fent unes petites carícies, com veiem en els primates, en el zoològic, no? Està fent carícies durant hores. I així ens es desenvolupa. Si impedeixes aquest període, aquesta petita rateta no sobreviu. És a dir, que el contacte físic en els animals, en els mamífers sobretot, antics, és essencial. Els humans també el tenim, tenim aquesta necessitat. La cultura després ho anem matitzant. I realment, com de vegades comento en el llibre, els anglesos, per exemple, no es toquen, no? Els anglesos no es toquen. Però els llatins ho fem molt més, perquè el contacte aquest pell en pell és necessari en l'animal. L'home, a més, té altres formes molt més fines d'expressar emocions, com són, per exemple, la mirada. Se n'ha mentit la quantitat de emoció que s'expressa de forma inconscient amb els nostres moviments oculars. Tu pensa, per exemple, que l'animal, l'humà, és l'únic que té una escleròtica blanca. Tenim una escleròtica blanca, probablement, perquè permet que l'altre humà, que ens està mirant a 2 metres, pugui veure petits moviments sacàdics, que diem, dels ulls, que estan funcionant amb la nostra imaginació. Nosaltres movem la mirada amb la imaginació, amb el que estem pensant. Tu vas davant, al metro veuràs algú davant que està pensant i va movent els ulls, no? O les fases REM del son, no? Perquè estàs movent els ulls amb la imaginació. Doncs bé, al veure tu els moviments de l'ull de l'altre, estàs transmitint emocions o estàs rebent emocions de l'altre. Aquest no diu la veritat, aquest no diu el que pensa, etcètera, no? El venedor és o l'actor és un gran simulador d'aquest tipus d'expressió d'emocions, però també està el llenguatge i també estan els gestos. En el fons el llenguatge és un gesto, no?
Però aquí hem de partir de la base, i vostè ho emfasitza molt en el llibre, doctor Montero, que les emocions són importantíssimes, i vostè ve a dir que potser hem avantposat el pensament racional a les emocions.
Sí, això ha sigut la cultura monoteïsta. Nosaltres hem venut la idea de que cuerpo y alma, no? Cos i ànima. Això és mentira. El cervell forma part del cos i no els podem separar. En el principi del llibre enrono molt de William James. William James, aquí a Europa, la gent no el coneix. Però si parles amb qualsevol universitari americà o gent que ha estudiat als Estats Units, el primer que els ensenyen és William James, un filòsof americà que és el que va, consta com el que va començar amb el pragmatisme, no? En realitat, William James sempre és el que va dir que és el cervell el que parla amb el cos i el cos amb el cervell, i que no els podem separar, perquè va tot junt. Penseu que, a veure, les hormones no són més que neurotransmissors, i és el que tenim tot el cos ple de neurotransmissors que van generant circuits, xarxes neuronals. Penseu que tenim més neurones fora del crani que dintre del
crani.
Sí,
a mi aquesta dada m'ha sorprès, també.
Clar. I no sé, parlo en el llibre, per exemple, de l'exemple de l'oxitocina, per exemple, no? L'oxitocina, que està tan relacionada amb totes les funcions, les xarxes neuronals del cos, que tenen que veure amb un embaràs, no? O amb les relacions sexuals, amb l'hipertensió, amb la tensió arterial, amb la funció de les relacions afectives. I en el cervell també sabem que l'oxitocina, com a neurotransmissor, en els circuits que hi ha en les àrees límbiques que predomina l'oxitocina, tenen molt que veure amb les relacions humanes.
Fins al punt que podríem deixar més diners als
Exacte.
Altres si tenim un nivell d'oxitocina alt.
Exacte, això s'ha estudiat d'una forma científica, no? És a dir, l'oxitocina està a tot arreu, també en el cervell. Quan un té un disgust, el disgust el té tot el cos. quan amb un el deixa la nòvia, el mi té una diarrea i li provoca, és a dir, aquesta emoció tan intensa és capaç de generar inflamació, i li mires el colon i té un colon irritable i està inflamat, o et poses vermell de vergonya. És a dir, no podem separar cos i cervell.
O sigui, vostè com a estudiós i metge de neuròleg, o sigui, la neurologia, en el seu cas, va a tot el cos.
Evidentment. Perquè aquesta separació que hem fet entre cos i raó no té sentit. Nosaltres estem constantment sentint. I el que tu sents, després racionalment li busques una explicació. I aquesta explicació la fas amb la teva raó. Però potser és mentira. Tu potser has tingut por, no, i no saps a què li tens por, i l'amígdala en el lòbul temporal està activa perquè tens por. La posa un mecanisme de defensa, com és el fàstic, com és el dolor. No? Això són mecanismes de defensa que defensen el cos sencer, defensen els gens perquè sobrevisquin i es reprodueixin. Doncs tu tens por, però no, és inconscient, és una por inconscient. Això és l'idea d'ansietat. No? I quan tu tens por, canvia el ritme cardíac, puja la tensió arterial, sues diferent, l'intestí es mou d'una altra manera, i a més, en el cap doncs, no agafes bé la son, tens problemes de conducta. Però no ho podem separar. Quan tu estàs emocionat, quan tu veus el que diu el William James, un osso al jardí, no? És tot el cos el que reacciona, de baix a dalt, i quan això s'arribi a la consciència és que saps que hi ha un osso, però ja estàs corrent al moment en què la consciència t'ha dit que hi havia un osso, no? Abans de reaccionar tot el cos, no ho podem separar-ho, i això és, des del punt de vista mèdic, això és fonamental. Pensa que la quantitat de símptomes que porten en els malalts en el metge són predominantment d'aquest origen. És a dir, les persones tenim símptomes en el cos com a conseqüència de problemes emocionals. El 95% de les persones que tenen hipertensió arterial no se'ls troba cap malaltia renal ni cap malaltia. La tenen, es diu, d'origen hipotalàmic. És a dir, que té una base emocional. Quan té una base emocional, la immunitat. Tenen molts aspectes immunitaris, tenen una relació emocional, que tothom està treballant amb això, perquè se sap que existeix, costa molt buscar-li la raó, no? Però hi ha una relació. Hi ha una clara relació, per exemple, entre les emocions i les migranyes, no? I no diguem ja amb el que jo m'he dedicat tant, amb el dolor crònic, no? El dolor crònic és purament emocional.
Sí? Ara, ha costat arribar a aquesta conclusió, per part de molts metges?
Bueno, ha costat perquè portem 2.000 anys de creències, de fes monoteístes, que s'han enfrontat a això, no? Però la evidència clínica va per aquí. També ens falta encara algun pas més de definir quina és exactament la relació entre les emocions i el per què tenim aquestes emocions, que és un mecanisme de defensa, i els mecanismes físics en el cos. Però cada vegada estem més a prop de tot això.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, conversant amb el doctor Jordi Montero de la importància, inicialment de la importància del tacte, de les carícies, el que passa que és inevitable anar cap a altres temes, no? Tots ells relacionats, evidentment, amb les emocions des del punt de vista de la neurologia. Disculpi la pregunta absolutament periodística. Ens hauríem de tocar més?
Segur que sí, segur. Amb respecte, amb carinyo, però el tacte, la relació tàctil és imprescindible. Pensa, per exemple, amb els nens, això és fonamental, no? Jo ara m'alegra tant veure aquestes mares i pares que porten el criu enganxat aquí al pit, no? Que això és una cosa que s'ha proposat en els països desenvolupats per substituir la falta de mecanismes en nens prematurs que necessiten cuidadors especials. Se'ls posa així amb la mare, no? I va perfecte, no? Aquest contacte dels nens amb el immediat des del naixement i durant la primera infància, això es forma part de la vida. Impedir això és, des del punt de vista científic, és una barbaritat, no? Perquè és evident que aquest contacte físic és dels pocs llenguatges que el nen entén. El nen comença a tindre altres formes de poder fer un contacte afectiu, per la visió, als 4 mesos i mig, que és quan fa la primera somrisa voluntària a la mare. I per això és, ell li copia amb les seves neurones mirall la somrisa de la mare, i tots tenim la somrisa de la que ens ha fet de mare, no? Però fins llavors l'únic que ha tingut el criu és l'oïda i el tacte, no? I l'olor, probablement. Però l'olor en l'humà, en el mamífer superior, ha anat perdent cada vegada més força en aquest sentit, a pesar que continua sent molt prevalent.
Diu vostè que el somriure vindria a ser una forma de carícia.
Sens dubte. És una carícia visual, no? Igual que passa amb el llenguatge, no? Moltes vegades la prosòdia que nosaltres empleem pot ser una carícia, no? La forma en què ens expressem, no? La crisi és un concepte molt més ampli. El que passa és que, clar, físicament la notem molt, i a més quan l'hem estudiada, això és molt recent, ho han fet molts suecs, estudiar com es fem una carícia, no? Nosaltres ens acariciem millor anant a buscar superfícies de la pell de l'altre que tinguin pèl, perquè a la base del cabell, a la base del pèl, hi ha uns receptors específics, fins fa ben poc temps molt desconeguts, ningú sabia per què servien aquells receptors, perquè si hi ha receptors molt fins, de tacte molt epicrític, diguéssim, en canvi anaven per axons amielínics, per axons antics, per axons de granota, no? de cuc. I com podem portar un tacte tan fi amb axons antropològicament tan antics, no? Ara sabem que aquests són els accions que transporten la sensació de carícia. És específic, no? A la pell glabra, a la pell que no té pèl, a la palma del palmell de la mà i de la planta dels peus, en la punta del mugró per exemple, la glande del pene, no hi ha aquest tipus de receptors. És curiós, hi ha receptors de sensibilitat normal. El receptor de carícia és molt freqüent, per exemple, al dors de l'avantbraç, a la cara, no? Al pit. I nosaltres acostumem els humans actuals a donar la carícia des de les superfícies glabres a la superfície en pèl, no? I a més, aquests receptors de la carícia s'exciten més quan ho fas d'una forma continuada a una velocitat de roce que sigui d'uns 20 centímetres per segon. Mireu on hem arribat, a reconèixer. Perquè ara per ressonància magnètica funcional i per tomografia per emissió de positrons, nosaltres podem veure què està fent el cervell, com està actuant, no? I llavors hem pogut distingir clarament les àrees on arriba aquesta sensació de carícia, que arriba directament al cervell límbic, al cervell emocional, no arriba a les àrees somatosensorials, no?
Diu el doctor Jordi Montero, la quantitat i diversitat de receptors a la pell dels mamífers és extraordinària. En realitat existeixen receptors a qualsevol part de l'organisme que tingui contacte amb l'exterior. L'entrada d'informació al sistema nerviós és l'essència de la vida. A cada part del cos, el tipus de receptor i la seva capacitat d'excitar-se quan toca és sorprenent. El nostre sistema nerviós és absolutament ple de receptors, però curiosament, on hi ha menys receptors és el mateix cervell.
El cervell és un element que serveix per simbolitzar el que hi ha a l'exterior. La realitat està en el nostre cervell simbolitzada. I nosaltres, les nostres entrades, a través de les sensacions, permeten elaborar el que hi ha fora, construir-ho. Però això ho construirem d'una forma activa a través de les xarxes neuronals i dels diferents mòduls, que diu aquest Zàniga, dels mòduls que hi ha en el cervell. Anirem recollint aquesta informació externa i l'anem juntant amb una altra colla de memòries que nosaltres tenim d'allò mateix i que les tenim gravadetes i que no sabem que les tenim. I tot això juntem. Algunes coses les amplifiquem, altres les filtrem i altres, quan no les reconeixem, les substituïm imaginades. Per això, si tu i jo anem a veure la mateixa pel·lícula, no hem vist la mateixa pel·lícula, després que t'ho explicarà la seva, no? Perquè la realitat la construïm amb el que ja portem dintre, amb totes les nostres memòries, amb el que filtrem, amb el que amplifiquem i amb el que entra també. Val? I les nostres memòries no tenen temps i, a més, tenen tendència a aparèixer abans de que es produeixi el propi consciència de pensament. El cervell treballa per adelantat. Tu ara no estàs escoltant el que jo et dic. Tu estàs imaginant el que jo et diré. I si el que jo et dic és el que ja havies imaginat, no cal que entri. Així ens treballa el nostre cervell, de forma sorprenent, i això és una cosa que els neurofisiòlegs i la gent que ens dediquem a estudiar la neurociència cognitiva, al principi no ho enteníem, però ara ens està sorprenent i ens està provocant verdadera inquietud. Això és un canvi filosòfic, el fet de reconèixer com el nostre cervell està decidint abans de que nosaltres creiem que està decidint.
És apassionant, perquè quan veus alguns experiments et preguntes, però existeix el lliure albir? Aquesta persona fins a quin punt està decidint això que farà?
Sí. Jo fa una colla d'anys, quan van sortir els primers treballs que es van publicar sobre el que els alemans en deien el Beischaft Potential, no? Era el perquè nosaltres començàvem llavors aquí a Barcelona a fer potencials evocats cerebrals, no? Tu dones un estímul i més l'arribava al cervell, a través d'una promitjació. Però llavors, amb alguns inquiets, vam començar a mirar això que havien dit els alemans, que era mirar l'activitat cerebral que ordena un moviment. I llavors fèiem un registre encefalogràfic i fèiem un moviment voluntari, que el disparàvem amb un electromiògraf, de manera que llavors podies intentar veure la onda que provoca un moviment, el potencial premotor, no? Que tots esperaven que sortiria uns 20 mil·lisegons abans, com passa amb els sensorials, que tenen uns 20 mil·lisegons d'arribar pues, d'un braç al cap, no? Pues, del cap al braç, trigar el mateix, 20 mil·lisegons. Sorpresa! Era mig segon abans, 500 mil·lisegons abans, apareixia un potencial que ordenava un moviment, quan jo encara no havia pensat en fer-lo.
És molt fort, això, eh?
Sí, tu vam pensar que estàvem en un error, que tècnicament estàvem en final. Després, la resonància funcional i tot plegat, i sobretot els estudis ja més en profunditat, demostrar que era així. Nosaltres estem prenent la decisió molt abans de creure
que l'hem pres.
Que l'hem pres. Fins al punt que cada vegada s'ha vist molt més important aquest inconscient previ i els automatismes que ens mouen, no? Tot això ha fet tambalejar el concepte de lliure albir. No? Jo crec que és un dels temes que quan jo això ho vaig explicar un dia a classe en els de quart de medicina, sempre m'agradava explicar aquests temes i pensava, no sé si quedarà, i la sorpresa va ser quan un cop se'm presenta una noia que ja s'envia a altres maridons, que jo em vaig interessar per el lliure albir i ara he deixat tota la medicina i estava a Alemanya estudiant aquestes coses, no? Que realment hi ha grups que estan fortíssims en tot aquest tema.
Francis Scott Fitzgerald. Podem acariciar la gent amb paraules.
Escriu el doctor Montero a Flor de Piel. Tots observem aus o animals primitius que dipositen a la boca de la seva cria l'aliment que transporten. És una activitat que ens aboca fortament al vés ancestral, perquè la boca és alguna cosa més que el començament d'un tub llarg que acaba a l'anus. És la porta del cos, el lloc on donem la benvinguda al món. Les grans negociacions es produeixen a la boca. Fem servir la boca per al llenguatge, si som humans, per al festeig, per un munt de coses segons l'espècie a la qual pertanyem. Per tant, fem servir la boca. La boca està clar que té una sensibilitat especial i és obligada a l'hora de parlar del tacte, sí, i les carícies.
Sí, el petó, el contacte labial, no? A pesar de que en el llavi no hi ha receptors de carícies, aquests receptors que he comentat abans, sí, no existeixen a les mucoses, però sí que hi ha una gran quantitat de tacte, i aquí, en el llavi i en el petó, existeix una forma de contacte físic molt humana. També els bonobos, els primates més pròxims a nosaltres, no? De fet, homínids només en queden sobre la capa de la Terra, perquè ens hem carregat totes les espècies d'animals. Al final quedarem sols, d'animals grossos. D'animals petits, no, d'animals petits ja una barbaritat, inclús portem a sobre. Però d'animals grossos semblants a nosaltres només queden els gibones, que són petits, els goril·les, els orangutans, els ximpancers, els bonobos i nosaltres. Aquests som els primates que van amb les potes del darrere, caminant, que no tenen cua i que són més aviat grossos. Aquests som els homínids i som molt pròxims. De fet, nosaltres érem així fa 2,5 milions d'anys. Érem uns australopitecos que pràcticament érem uns goril·les, uns ximpancers evolucionats. Bé, doncs el bonobo, que és una forma que es confonia amb el ximpancer, però que és molt eusocial, que diu Wilson, és molt, viu molt en comunitat, en grups, i el bonobo també utilitza els llavis per donar-se petons, i es fan contactes orals.
I sexuals.
Sexuals no paren.
No paren. Sí, sí.
El bonobo és un animal que té un comportament curiosíssim. A Holanda, De Waal, que ara està als Estats Units, s'ha estudiat moltíssim. Ha escrit molts llibres sobre els bonobos, i hi ha clubs bonobos en aquests moments, perquè són uns animals en què no existeix pràcticament la diferenciació sexual, en el sentit de que les relacions sexuals són homo i heterosexuals constants. I, a més, la femella i el mascle tenen pràcticament el mateix tamany, i tots dos es cuiden de les cries i viuen en comunitats més o menys tancades, no?, els bonobos.
Sí, m'ha cridat l'atenció...
El segle XXI, eh?
Sí, sí, no? I tant. Ostres, m'ha cridat l'atenció també descobrir que les àvies hi tenen un paper importantíssim. En la comunitat.
Clar, no hi ha macho alfa. En els ximpancers sí que hi ha un mascle alfa, igual que els goril·les i els orangutans, no?, i també els gibons, però el bonobo no, perquè bonobos n'hi ha molt pocs. Aquí a Barcelona no en tenim en el zoològic de bonobos. És un tipus de bonobos que sembla que estan al nord de Tanzània. Això és el que estigui interessat amb el tema dels bonobos, jo penso que és un tema molt maco, que llegeixi coses de De Waal, amb doble B, perquè realment aprendrem molt dels humans, no? I llavors veus com el petó, per exemple, no ens l'hem inventat nosaltres, no? És biològic, de primate superior, no? I a més conté un contacte físic íntim, no? Que té una gran utilitat afectiva, no?
Hem descobert també, llegint el seu llibre, doctor Montero, que de les pessigolles ens en vem ben poca cosa. Es produeixen per tacte fi sobre superfícies cutànies ben definides, plantes dels peus, aixelles, coll, perineu, etc., i sempre amb una condició han de ser executades per una altra. I és la sorpresa, l'inesperat, la seva condició essencial. Vostè ha tingut pacients que sí que tenien trastorns o malalties i que podien fer-se pessigolles ells mateixos, però són casos cooptats.
Sí, sí.
Ara és curiós que no sabem per què serveixen les pessigolles. Van ser una forma de tortura en el passat,
Exacte.
Però no sabem per què serveixen.
Jo crec que hi ha molt a fer amb el tema de les pessigolles. Jo ja fa una colla d'anys, recordo, amb el doctor Lluís Montserrat, que és el que em va ensenyar a fer electromiografia a mi, que es va aparèixer un cop una noia, una psicòloga, amb el tema de les pessigolles, i no vam saber què dir-li, no? Parlo fa molts anys. Després hi ha hagut alguns estudis, però no masses. El fet és que la pessigolla ha de ser, per sorpresa, te la fa una altra i en determinades àrees cutànies més que en altres. La planta del peu és la típica. Si ets tu el que fa les pessigolles, això està comprovat, com que es produeix una que se'n diu una còpia eferent. És a dir, el nostre cervell, quan dona ordre o les àrees motores dona l'ordre de fer un moviment, vaig a tocar amb el dit índex la planta del peu, un senyal torna enrere, un feedback que li diu a les àrees somatosensorials, aquest tio es tocarà ara la planta del peu amb el dit índex, i l'avisa, de manera que quan ho faig no hi ha sorpresa. Per això no me les puc fer jo. Però en canvi un esquizofrènic, per exemple, es pot fer pessigolles a si mateix, perquè probablement, com té dues personalitats independents, probablement un li pot fer pessigolles a l'altre. Però això és, jo ho he estat revisant, hi ha molt pocs estudis fets, sobretot en ressonància funcional, que és com s'ha de fer, o en tomografia per emissió de positrons, perquè intentem explicar quina és la utilitat de la pessigolla, no? Quina és l'utilitat?
És una gran pregunta sense resposta, a banda, com dèiem, també de la pessigolla utilitzada com a forma de tortura, que també va passar.
O a vegades com a forma de relació sexual. Està escrit per ahí.
Quin és el límit entre la carícia i la pessigolla? Segons quines carícies, vull dir,
Sí, sí.
Una carícia a la planta dels peus es pot convertir fàcilment en pessigolla.
El context cultural és distint, no? La pessigolla es fa amb un altre propòsit, no? Probablement. La carícia té un propòsit sempre afectiu, no? Exacte. I la carícia inclús pot tindre un cert to agressiu, no? I a més té una forma molt especial i molta variabilitat d'un individu amb un altre o d'un moment a l'altre, eh? Sí, és un tema, ho sento, però queda una mica penjat en el llibre, jo l'exposo aquí.
L'apunta, el deixa apuntat, eh? Sí. Com que aquí no tenim respostes. hi ha també recomanacions musicals, com aquesta de Raimon.
De l'home mire sempre les mans. Mans de xiquet, ben netes, mans de xiquet, que es faran grans. Mans que en la nit busquen allò que no troben mai. Mans dels que maten brutes, mans fines que manen matar. Mans tremoloses, eixutes, mans tremoloses, mans dels amants.
Cançó de les mans de Raimon, que trobem a la introducció del llibre. Per què li ha posat, doctor, aquesta cançó al llibre?
Bueno, perquè forma part de la meva cultura, de la meva història, no? I realment dona molta importància al que dona la carícia, no? No només el que la rep, eh? El donar la carícia, el ser donador, d'expressar les emocions, jo penso que és extremadament poètic. Els poetes han sigut quins millor han entès les emocions, perquè les emocions no es poden nombrar, s'han de viure. Les emocions es viuen. I nosaltres no tenim memòria de les emocions. Nosaltres recordem que una cosa que vaig fer, vaig passar molt mal rato, però en aquests moments ja no passo mal rato. En queda el sentiment, que diu Damasio, en queda aquesta memòria d'una emoció que vaig passar. I el sentiment és cognitiu. Però l'emoció, que és una cosa del cos, el que parlava avui al principi, no? És el cos el que la viu, i la viu l'emoció. I això generarà un sentiment que té nom. Quan jo dic por, gana, fred, son, estic parlant d'un sentiment, no estic parlant d'una emoció. L'emoció no té nom. I quan tu dones una emoció, quan tu expresses una emoció, això tampoc té nom, i això no és conscient. Això sí, és un teatrero. I el donar emocions és un dels grans secrets, és generós, és un dels grans secrets de ser feliç. Moltes persones que tenen problemes culturals, educacionals, etc., tenen por d'expressar les emocions, les dissimulen. A vegades això és la religió, ho ha provocat moltíssim, no? La dificultat d'expressar les emocions. Aquesta persona no és més feliç. D'aquí ve allò de les mans, no? Amb les mans nosaltres donem les carícies, no? I és, potser és inclús més important donar-les que rebre-les, no?
És a dir, les emocions són una forma de generositat, expressar-les, eh?
D'expressar.
No només les paraules, sinó sentir les emocions i expressar-les.
Clar. I generositat la
depèn de l'emoció, clar, depèn de l'emoció.
Perquè una emoció, per exemple, pot ser la de por, no?
No.
Sí, i és necessària, perquè això ens dona un coneixement dels perills. O la sensació, el fàstic, per exemple, ens pot produir una emoció tremenda que et fa vomitar i et fa suar, etc. No? És a dir, l'emoció és necessària com a sistema de defensa de l'animal. I el sentiment és necessari, perquè ens dona l'ensenyança de quines són les coses que emocionalment, és a dir, que ens poden provocar problemes emocionals o que ens poden donar bones emocions. Per això serveix tindre sentiments, segons Damasio. El sentiment ens permet recordar aquelles emocions que vam passar. Per exemple, vam anar amb la parella a Itàlia, aquell viatge tan bonic que va ser tan emocionant que m'ho vaig passar tan bé. Repetim-lo. El repetim i no, no és el mateix. No? No? Però, en canvi, em va deixar una emoció molt, molt potent. No? És a dir, que l'emoció m'ha servit per recordar aquelles coses perilloses o agradables, etc. No? Això és el sentiment. I l'emoció es viu. L'emoció no té nom. No té nom. Se sent. Se sent. I és impossible que la puguem, dir en paraules. Però sí, la podem transmetre amb els nostres gestos, tacte, mirada, prosòdia, manera de fer, actitud, no? Tot això transmet les emocions. Que terrible el que no sap expressar les emocions, no?
Per tant, li faig la pregunta a l'inrevés, és a dir, una persona que vulgui viure més sovint unes determinades emocions, si canvia la seva prosòdia, la seva manera de parlar, la seva manera de gesticular, la seva desinvoltura física, en definitiva, és a dir, aspectes del seu cos, estarà influint en segur les emocions?
I sobretot s'ha de convèncer de la idea, és a dir, no és lleig, no és dolent, no hem d'evitar el plorar, el riure...
Sí, vostè en parla, efectivament, perquè ens hem educat en una cultura en què els homes no ploraven.
Exacte.
Hi havia hagut molta repressió de l'emoció, de la tristesa, no tant de la ràbia, per exemple, que els homes la deixàvem anar al camp del Barça, els diumenges a la tarda, però sí, davant l'emoció de la tristesa, els homes no ploraven o no ploràvem, i hi havia hagut molta repressió, que també vostè ha viscut en primera persona per part d'algun professor.
Sí, explico una d'aquestes històries en el llibre, gràfiques d'això, no? D'aquest sentiment a vegades està lligat a les religions, no? De no expressar les emocions. Reprimir l'expressió emocional és una forma de patir. És una forma de patir, perquè jo l'altre dia parlava d'una persona que no anava amb un enterro perquè no volia que el veiessin plorar. No? No és estrany, això, a la nostra societat, no? Barons, sobretot, que pensen així, no? Quin error, oi? Penso jo, perquè a l'expressar les emocions som molt més nosaltres mateixos, no? Siguin els que siguin, sempre en respecte, en educació, amb el donar expressió de les emocions és tan important com rebre-les, des del meu punt de vista. El llibre va una mica per aquí, amb un cant de la importància de tindre les emocions al centre, conceptualment, per ser més feliços, no?
Es diu A flor de piel. L'ha publicat Plataforma, del doctor Jordi Montero, una interpretació de les carícies i les emocions des de la neurologia, després del Permiso para quejarse, que va publicar el 2017. Moltes gràcies, doctor Montero. Ha estat un plaer.
Gràcies, Gaspar.
Que tingui molt bon estiu.
Igualment.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una forta abraçada. Igualment.